l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. Amargant confia en la voluntat política per evitar l'enderroc de la seva nau al polígon industrial de Sant Pol. Joan Amargant, el propietari de l'empresa de materials de construcció sobre la que hi ha l'ordre d'enderroc, apunta que hi ha fórmules urbanístiques que permetrien mantenir l'activitat.
Hi ha informes dels propis o informes demanats per l'Ajuntament amb tècnics competents que diuen que això, donat els anys que fa que està construït, es podria considerar urbà consolidat i en aquest casos la línia d'edificació es pot baixar de 50 metres, i això és perfectament legal. Mira si és legal que aquí a Sant Pol mateix hi ha un tram, aquí la zona que en diuen del Casarell, que hi ha 12 cases afectades pels 50 metres i ara amb el pla general ho arreglen.
Justament aquesta setmana hi ha prevista una reunió entre l'alcaldessa de Sant Pol i el conseller de Territori i Sostenibilitat, a la qual va dir Montserrat Garrido a Ràdio Calella. S'hi ha convidat també els representants de la plantilla. En una entrevista al programa Bon Dia, Amargant ha fet un repàs cronològic dels fets des que es va definir el planejament urbanístic del sector industrial l'any 1996. Ha dit que el posterior, el 1997, se'ls va concedir la llicència d'obres pel desenvolupament de la primera fase de construcció de la nau de 2.500 metres quadrats que tenen a tocar de l'autopista. Afirma que va ser projectada d'acord amb les indicacions tècniques municipals a menys de 50 metres de distància de la via. El conflicte aflora 3 anys més tard, quan sol·licita el permís per executar la segona fase i completar l'obra de la nau de magatzem.
Jo, després d'anar diverses vegades a l'Ajuntament, parlar amb l'arquitecte municipal, ens diuen que, bueno, que Carreteres ara diu que la distància no està bé. Dic, bueno, pues tenim un problema. Diu, estan equivocats. Me fan la liquidació i ens cobren la llicència d'obres. Un cop demanada em diu, vosaltres feu la nau, que nosaltres ja ens arreglem en Carreteres, que estan equivocats, que la distància són 25, no 50. Es veu que els que estaven equivocats eren l'Ajuntament. Nosaltres fem la segona fase i al cap d'uns anys ens diuen que d'aquesta segona fase no hi ha llicència perquè no la van aprovar en un ple. Bueno.
Amargant atribueix tota responsabilitat al govern presidit llavors per Francesc Pomés, que aquest dilluns ha comparegut davant el jutge acusat d'un delicte d'ordenació del territori, prevaricació i falsedat documental. També hi està imputat l'arquitecte municipal Albert Casals. El cas ha quedat avui vist per sentència. Joan Amargant apel·la al sentit comú. Ha dit que cal que algú s'adoni que això és un despropòsit que pot arruïnar una empresa i moltes famílies.
S'ha d'admetre que aquí hi ha hagut un cúmul d'errors des d'un principi que es va fer aquesta zona industrial, però que és injust que els hàgim de pagar la gent que en el seu moment vam pagar totes les quotes, hem pagat les llicències, hem aportat els terrenys i ens trobem al mig de tot aquest tinglado, que dius, si nosaltres el que volem és treballar i volem continuar treballant, si no... Només volem això, vull dir, és que no volem problemes amb ningú.
Amargant comparteix la versió dels treballadors que qui va denunciar la irregularitat, la regidora portaveu del PSC a l'Ajuntament de Sant Pol, Piedad Jiménez, ha actuat per despit i tenint motivacions personals. Canviant de qüestió, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, aposta per un cànon pel manteniment de les autopistes catalanes en comptes d'allargar les actuals concessions a empreses privades. Rull creu que s'ha d'obrir un debat general per decidir quin ha de ser el model global de gestió de totes les autopistes catalanes. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa de comunicació local.
Nosaltres el que hem de ser capaços de fer com a país, i ara aprofitant també que estem en un procés de transició nacional, és definir un model de gestió de les vies d'alta capacitat que sigui homogeni, que sigui harmònic per al conjunt del país, que sigui raonable, que vagi amb aquesta idea de pagament per ús i obtenir recursos pel manteniment d'aquestes vies d'alta capacitat.
L'any 2021 s'acaba la concessió de l'autopista del Maresme, la C32 Nord, i el govern actual no pensa mantenir la concessió en mans d'una empresa privada.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Calella pels Refugiats va organitzar ahir diumenge al matí una sessió fotogràfica per denunciar la situació que pateixen les persones exiliades. La sessió s'ha fet a la platja i ha consistit en fotografiar persones emmanillades amb brides, amb l'objectiu d'escenificar el patiment dels refugiats en el seu camí cap a Europa. Amplia la informació Aleix Duran.
Membres de Fotofilm Calella han participat a la campanya fent les fotografies. S'han pogut veure ciutadans a títol individual, també alguns polítics de la ciutat i entitats com el CAU. El resultat d'aquesta sessió es podrà veure el proper diumenge 8 de maig amb el llançament de la campanya Lliguem UE. Ho ha explicat un dels integrants de Calella pels Refugiats, Edu Millán.
El dia 8 llançarem aquesta campanya de Lliguem a la UE, Lliguem UE concretament, en la que apareixeran les fotografies a través de les xarxes socials, a través del nostre Facebook, i a partir d'aquí es podrà fer difusió. Clar, aquesta és una tasca que no només la farem nosaltres, sinó més aviat tota la gent que ha participat i des de la pròpia ciutadania. Tothom qui vulgui afegir-se a aquesta activitat a l'hora de difondre aquestes imatges amb aquests missatges és benvingut. De fet, és necessari per aconseguir que aquesta campanya sigui viral, que és el nostre objectiu.
Edu Millán ha explicat l'objectiu de la campanya que passa per la denúncia i la conscienciació social.
Primer de tot, per denunciar el tracte que reben els refugiats, que un d'ells és que els emmanillen amb brides, ens ha arribat aquesta informació, i l'altre és perquè volem conscienciar els organismes governamentals, sobretot a la Unió Europea i a la població també, sobre la realitat d'aquesta gent, no? També és una mesura de pressió, sobretot cap a aquests organismes que tenen el poder, no?, per ajudar aquesta gent.
Durant les properes setmanes, els membres de Calella pels Refugiats anunciaran noves accions de conscienciació social. Aquest diumenge, però, han muntat una paradeta al Passeig Manuel Puigverd oferint informació sobre la feina que estan fent a nivell local i sobre la campanya Lliguem UE.
Gràcies a l'Eix, i Calella ha celebrat aquest dissabte amb diferents activitats el Dia Mundial de la Dansa. La pluja, però, finalment va fer la guitza i les activitats que hi havia programades a l'exterior es van haver de fer a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. En aquest emplaçament s'hi van dur a terme els tallers de dansa creativa, com ara els balls de bastons o les sardanes. S'hi van fer els tallers de dansa creativa i les exhibicions de balls de bastons o sardanes, uns tallers que van despertar la curiositat dels més petits. Caral Pedemonte, de l'agrupació sardanista, es mostrava satisfeta per l'alta participació, tenint en compte que la sardana no és un ball arrelat entre el jovent.
He vist que hi havia una resposta de voler-ne aprendre, que això, com a monitora que sóc i que fa molts anys que ballo, doncs és molt gratificant, perquè que els nens ballin, doncs ara s'està perdent, i el que volem és que hi hagin més nens que ballin, que realment s'ho passin bé. Per això fem, a part de ballar, fem jocs, fem activitats, i és molt gratificant.
Pel que fa al taller de ball de bastons, la monitora Jasnagora Picó creu que el ball és una dansa molt assequible per a tots els públics.
No, jo suposo que ho pot fer tothom, jo diria que és un nivell bastant assequible per tothom. Sí, sí, sí. Són fàcils, una vegada saps com moure'ls i com posar les mans i ja està. No té gaire secret.
Al matí a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell es van fer xerrades a càrrec d'una metgessa i ballarines. També els assistents van poder conèixer de primera mà alguns consells per prevenir lesions, aprendre a menjar sa o ballar més enllà dels 40 anys. Emília Pérez va parlar de les lesions més freqüents quan es practica la dansa.
El més freqüent són aquelles lesions de moviment repetitiu, de sobrecàrrega, com poden ser tendinopaties, tendinitis, sobretot en la zona de peu i turmell, també genoll, i moltes d'elles són, doncs, un incorrecte escalfament, una mala tècnica, no fer bé les coses. La dansa no és la que lesiona, moltes vegades el que lesiona és fer-la malament.
Una de les activitats amb més èxit va ser la mostra de dansa que es va fer a la sala Mozart i que va comptar amb la participació de totes les escoles de dansa participants a la jornada. I l'arribada del bon temps a Calella també l'indica l'inici de la temporada de les trobades d'intercanvi i col·leccionisme que organitza el grup Avi Moltó. Diumenge va ser la primera. La ubicació de la fira al Passeig Manuel Puigverd fa que siguin molts els calellencs que s'hi acosten, també turistes i visitants. El president del grup, Jaume Pruna, valora amb molta satisfacció la primera trobada de la temporada.
Tenim el passeig en plena primavera, està tot verd, molta verdor i molta gent. La veritat és que és un dia corull de gent, i esperem que ara, a partir de maig, juny, juliol, agost i setembre, entre la gent que ens visita i la gent de Calella, pues, això s'ha de convertir en un espectacle i al mateix temps una manera de poder adquirir algunes coses, doncs, de l'antigó, que és el que fem.
La mostra ha començat amb una trentena de parades. Es preveu que el juliol i agost n'arribin a haver-hi unes 40. És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. A partir de 2:15, tota la informació esportiva, el programa La Banqueta de Salvador Itxar i tot el seu equip. Les notícies tornaran al 107.9 de la FM. Demà el bon dia, a partir de les 8, amb Sònia Muntanyola. Fins llavors, podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.